Ràdio Estel. Garraf, 96.8. Cerdanya, 104.4.
Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Bossòst era Val d'Aran, 106.0. Des de Montserrat, amb Òscar Verdagí.
Dilluns 20 de novembre va morir al monestir de Montserrat, després d'una malaltia neurològica, el pare Joan Carles Alvira Iusé, monjo de Montserrat. Tenia 61 anys i en feia 20 que era monjo. El pare Joan Carles Alvira va néixer a Barcelona el 5 de juny de 1956. Va entrar al noviciat el 21 de desembre de 1996, va realitzar la professió temporal el 5 de setembre de 1998 i la solemne el 3 de febrer de 2002. Va ser ordenat sacerdot el 8 de desembre de 2006. Era doctor en filosofia, especialitat d'ètica. Va ser professor de filosofia al monestir i a la Facultat de Filosofia de Catalunya de la Universitat Ramon Llull. Va ser president de la Societat d'Estudis Monàstics. Entre els càrrecs que va tenir a la comunitat benedictina de Montserrat destaquen el de prior, el de sotsprior i el de mestre de novicis. Abans d'entrar a Montserrat, es va dedicar a l'ensenyament mitjà i superior. Durant un temps va treballar amb Sor Genoveva Masip en l'ajut a malalts de la sida i va oferir també els seus serveis en el Centre Pere Mitjans dedicat a l'atenció de disminuïts físics i psíquics.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres a 12:45 del migdia és el teu moment per resoldre tots els teus dubtes sobre salut. Els doctors Jacinto Valverde i José Luis Vázquez atendran totes les teves preguntes a La Consulta. Truca i deixa'ns el teu missatge al 93 409 27 77 o escriu-nos a laconsulta@radioestel.cat. Recorda-ho, la teva salut al 93 409 27 77 i a laconsulta@radioestel.cat. De dilluns a divendres a 12:45 del migdia, La Consulta a Ràdio Estel.
Els diumenges a les 2 del migdia, deixa't acompanyar per Magazín Clàssica, l'espai de Ràdio Estel i Ràdio Bisbal d'Empordà amb la tria més acurada de peces populars de la música clàssica i els seus moments més brillants. Els diumenges a les 2 del migdia, Magazín Clàssica a Ràdio Estel, amb Jordi Sánchez.
Què pensen els joves i adolescents sobre l'actualitat, la vida i la fe? Volem que tothom els escolti. Per això, cada dissabte, dialoguem amb ells a 8:15 del vespre a Ràdio Estel. Ens fem sentir. És un programa presentat per servidor Borja de Maria amb la col·laboració de la Delegació de Joventut de l'Arquebisbat de Barcelona.
Ràdio Estel.
A Ràdio Estel, Àngels.
Sonava la careta, bé, no cal que ho tradueixi, no? És llenguatge de ràdio, però s'entén perfectament el que és una careta, no? Sonava la careta d'aquest programa, Escueta Breu, volgudament així, i jo pensava, com en són de necessaris els àngels, com en necessitaríem? Des de l'altre cantó, el control tècnic, fins i tot el Toni Huguet em fa que sí en el cap. Quants àngels necessitaríem? I de vegades que costa de trobar-los, i de vegades que pocs que se'n troben per més que els busquis. Per sort, ni que sigui des d'aquest raconet de les zones arxianes, com deia aquell mestre que va passar millor vida fa molts anys de la ràdio, que era el senyor Escamilla, en aquest raconet de les zones argentes tenim coneixença d'uns quants àngels, d'uns de molt concrets, i cada setmana provem de fer-vos els avinents, d'apropar-vos els, de que, si més no en tingueu coneixença, des de totes les vessants de la societat actual, sigui quin sigui el vostre lloc actualment, vull dir, des dels més desfavorits fins als que teniu la sort de tenir una vida acomodada, us pot ser d'interès saber el que aquí explicarem i parlarem, perquè a tots ens, d'alguna manera, ens apel·len o ens ajuden o ens diuen o ens expliquen coses aquests àngels. I diantre, qui són aquests àngels dels que està parlant aquest home que no calla i, en canvi, no em diu res? Doncs estic parlant del projecte Àngels, concretament. Per què és que es diu així, projecte Àngels? Depèn de la Fundació Roca i Pi. Repeteixo com faig cada programa i no me'n cansaré mai. www.rocaipi.cat, entreu-hi, mireu de què va la cosa. Ràpidament agafareu el fil de cap a on van els trets i d'aquesta fundació penja el que se'n diu Projecte Àngels. Un projecte que actua afavorint els més desfavorits. I com ja comença a ser un costum del programa, amb nosaltres, el màxim responsable del Projecte Àngels i de l'empresa d'inserció laboral en què es concreta aquest projecte, en Jordi García Bori. Bon dia, Jordi.
Bon dia, Lluís.
Que així sigui. Ho dic perquè estem tan acostumats a les frases fetes, no?, que diem bon dia. Amb això m'admiren els japonesos, perquè quan et diuen alguna cosa, gràcies o estic molt agraït que em convidis a dinar, te n'adones que ho diuen molt carregat de sentit, encara que ho repeteixin 100.000 vegades. I en canvi aquí nosaltres hi estem tan fets que ho diem i a vegades no. Jo sé que tu ho dius de veritat, dius bon dia i és bon dia.
És un gran desig el desitjar a tothom, encara que sigui redundant, el desitjar a tothom un bon dia.
Efectivament.
I és el que ens dediquem a fer, a desitjar-lo, i si a més hi podem fer algun ajut per millorar-lo, doncs endavant.
Sí, perquè aquest és el tercer pas. El primer pas és la convenció social. Bon dia, em sap greu, com estàs? Totes aquestes coses que diem a vegades mecànicament i que l'altre no pot per menys que interpretar mecànicament, però que també, de quan en quan, algú ho trobes que t'ho diu de veritat. Primer pas. Segon pas, desitjar-ho de veritat, no? Que hi hagi aquest compromís de dir, ostres, de veritat que me n'alegro, de veritat que em sap greu. Tercer pas, implicar-se més i anar més enllà. Perquè resulta, senyors, companys, amics, els que m'escolteu, no, ara on us feu els desentesos i mireu cap a Ponent, aviam si bufa tramuntana o mestral. Tots, absolutament tots, fins i tot els que estem en situacions més complicades, sempre podem fer-hi alguna cosa més. I això ho tenen molt clar la gent del projecte Àngels. Tenen molt clar que tothom pot fer coses, coses reals, efectives, eficaces, per ajudar gent que està en situacions molt, molt, molt desfavorides. I ells ho fan. Vosaltres ho feu, Jordi.
Sí, sí, nosaltres el que fem primer de tot és a través de serveis socials ens arriben les demandes d'aquestes necessitats i, com ja hem parlat altres cops, ajudem a les persones amb persones que algunes vegades estan passant també aquestes necessitats. O sigui, perquè se'ns entengui bé, és ajudem a persones necessitades, però els treballadors que tenim són persones o de plans d'ocupació o de l'empresa d'inserció laboral. Què vol dir? Que estan passant per un procés d'atur de llarga durada o algun problema que estan tenint en aquells moments, i nosaltres els podem acollir i formar-los per tornar a inserir-los dins del mercat laboral.
Per als qui aterreu per primera vegada en aquest raconet de la programació de Ràdio Estel, això que està dient el Jordi García Bori és exactament una empresa d'inserció laboral que acull gent amb problemàtiques socials greus, molt complicades moltes vegades, i fa això tan sentit, però que tampoc es va desconcreta en alguna cosa allò tangible i que funcioni, que es diu inserció laboral. I després, a més, aquesta gent, convertits en operaris, en manyars, en electricistes, en lampistes, no sé què, majoritàriament treballen en gent que necessita que els hi facin reparacions a casa seva i que no poden pagar perquè estan en un... És a dir, allò que en el circ es deia encara més difícil. Jo em pregunto, i ho faig des del primer programa, per bé que no ho hagi manifestat mai en veu alta, què s'ha de fer? D'entrada, la meva pregunta, jo diria que si la digués literalment tal com em passa pel cap, és de quina pasta ha d'estar fet i com es prepara un formador, una de les persones que atén aquesta gent que passa per Àngels.
Sí. Aviam, nosaltres tenim un equip de formadors que l'hem anat triant a mesura que, a través de plans d'ocupació que ens han cedit els ajuntaments, hem anat veient a persones que, encara que no hagin sigut el millor electricista del món, sí que és l'electricista que pot socialment relacionar-se millor amb el perfil de persones que treballem nosaltres. Uh-huh. Llavors, una tècnica sempre la podem aprendre, però hi ha temes socials que es porten dins. Llavors, busquem un equilibri entre la part tècnica i la part social i que siguin persones involucrades amb aquest tema. Llavors, són persones que també han estat en un procés d'atur i han passat per una situació una miqueta complicada. Llavors, aquestes persones, nosaltres les agafem, els formem i alguns d'ells els convertim en formadors.
Va bé. Aquí volia arribar jo. Què és el que fa i com es fa? Perquè això, aquesta, anava a dir màgia, no sé si és màgia o senzillament és coneixement humà, que què és el que cal, què és el que feu perquè una persona amb les qualitats que vosaltres heu detectat, que evidentment són, entenc, per dir-ho en una paraula, sensibilitat social, pugui esdevenir un formador.
Aquesta persona nosaltres la formem amb una especialitat concreta. Per exemple, doncs, en paleteria. La formem en paleteria i aquesta persona generalment són persones que han estat treballant tota la vida en el món de la paleteria. Uh-huh. I per situacions doncs, de la crisi, situacions personals, el que sigui.
Sí, jo crec que en aquest punt tothom entén perfectament que concretament el ram de la construcció és dels que ha rebut més la sotregada des del 2000.
Moltíssim.
Clar, vull
moltíssim.
Dir, se'n va dir la crisi del totxo i no és perquè sí.
Exactament.
Va bé.
I, a més, és el lloc on més involucrats hi estem. Perquè nosaltres, des del projecte Àngels, nosaltres tenim Àngels com a empresa d'inserció laboral, tenim diversos apartats. O sigui, treballem diversos temes. Un d'ells és projecte Àngels. Que projecte Àngels és el que ajudem a les persones necessitades amb persones necessitades a través de plans d'ocupació. Llavors, continuem amb l'empresa d'inserció. Que hi ha persones de les que han passat pels plans d'ocupació que veiem que tenen la possibilitat o ens venen de fora amb una sèrie de necessitats. Llavors, aquestes persones, a través d'un certificat social, com que tenen perill d'exclusió social o exclusió laboral, nosaltres els podem contractar. El que sí que mirem que tinguin certa experiència, almenys una miqueta, amb el món en el que nosaltres treballem. Llavors, aquestes persones, un cop seleccionades, i veiem que poden integrar-se dins de la nostra empresa, nosaltres ja tenim persones que ja han passat per aquest procés i són els que els hi fan l'acompanyament, que són els formadors. Per exemple, doncs, amb electricitat o amb fontaneria. Llavors tenim les persones que els hi fan una sèrie de classes teòriques en les nostres instal·lacions, se li fa unes classes teòriques, se'ls van preparant. Estem parlant de tècnica, però també hi ha temes socials amb els que els anem educant i amb els ajuts a integrar-se un altre cop en el servei de treball normal. Com, per exemple, doncs, ensenyar-los a fer un currículum, ensenyar-los a portar un ordinador, ensenyar-los com funcionen alguns programes, tota una sèrie de coses, i, a part, doncs, les formacions tècniques que els hi cal.
A Ràdio Estel, descobrim àngels.
Aquesta part que deies tu ara és la que més fàcil se'ns fa d'entendre, vull dir, això de dir, mira, aquest noi que té una certa experiència com a fuster, nosaltres el formarem en fusteria, li donarem unes certes habilitats, ampliarem les seves capacitats. El que és se'ns fa més difícil d'imaginar és com es fa perquè aquest noi aconsegueixi convertir-se en formador, no? Vull dir, aquesta figura del formador, sí, és la que és més... es fa més difícil d'imaginar.
Sí. Nosaltres, el procés d'inserció té una durada determinada. Però si veiem que aquesta persona té molta experiència, un cas concret és un fuster que porta... ens va venir a través d'un pla d'ocupació, un senyor de 63 anys... I aquest senyor, amb una experiència impressionant, feia 8 o 9 anys que estava a l'atur. Llavors, aquest senyor li ensenyaves qualsevol eina i la sabia fer anar perfectament. Però tenia la dificultat de l'edat, que no trobava feina. Doncs amb nosaltres ha trobat feina, perquè nosaltres l'hem acollit com a formador per altres persones. És una persona que, degut a l'edat, doncs no pot fer algunes feines externes, perquè, doncs, feines de pes, i... però sí que pot ajudar-nos a formar els nois joves que ens venen o que passen per les nostres mans amb com ajustar una porta, com muntar una finestra, com fer algunes feines de fusteria, doncs, molt interessants. I l'experiència que ens agafen aquests nois amb aquest senyor és molt interessant, és impressionantment positiva, perquè hi ha alguns nois d'aquests que a vegades els hi obres els ulls, perquè encara no tenen definida la feina que volen fer. Perquè no solament tenim aquestes persones, també hi ha gent que ve a fer pràctiques perquè han fet un curs o passen per casa nostra i diuen, coi, vaig a provar algunes coses, i realment descobreixen que el treball amb la fusta és el que els hi ha agradat moltes vegades. Doncs aquesta persona és la que ens forma en aquests nois. Uh-huh. A vegades em diu, quan em jubili, podré venir? Quan em jubili, podré venir?
Ho podem entendre. Ho podem entendre no solament a través de la vessant del fuster, del mestre fuster, no? Aquesta cosa que amb els anys sembla com si es perdés i realment potser cada vegada és més necessària, però... això de tenir un mestre fuster, no? Aquest personatge que abans tothom en tenia un com si diguéssim de capçalera, no? Sabies que aquell senyor és fuster i era fuster d'ofici i sabia fer això que deies tu, no? Coses que ara, en general,
s'han mecanitzat.
No sé si dir el nom comercial, però la gent, quan no li ajusta una porta, va a Ikea. I ja està. I és problema solucionat.
Porta nova.
Sí, compra un pany que es diu Stroholm, perd 36 cargols, acaba muntant-lo i funciona. Però abans hi havia un fuster, que era un manyà, que tenia ofici i tal. Aquesta és la part que se'ns fa molt fàcil d'imaginar. Si més no, els que tenim una certa edat, potser els més joves, potser ja ni recorden l'olor que fa una fusteria, allò de les sorradures, de la fusta que va de tallar. Però hi ha una altra part, que jo crec que és la més important, que és la que tu acabes d'expressar a través de la frase d'aquest senyor al que feia referència. No podré venir quan em jubili, que és la part de formador. De formador, ara li hauria de fer aquella pregunta, que ha acabat sent un acudit, no? Es neix formador o es fa el formador?
Jo crec que tot està per descobrir. Moltes persones hem estat treballant, ho dic perquè jo fa uns anys em vaig treure el títol de formador de formadors, que és el que ens demanen ara per fer formacions.
Sí.
Doncs jo no havia descobert la meva faceta de formador fins que una vegada em van dir, escolta'm, pots venir ensenyant-nos com funciona això? I quan estàs aplicant la pràctica, te'n dones compte que hi ha una teoria darrere i llavors tu mateix et vas preparant abans de parlar i ensenyar aquells estris com funcionen, sí, i el com fer aquella feina, t'ho vas preparant.
Sí, ja estàs, Jordi, sí, però si
afegint permets, la teoria.
Que ens queden pocs minuts i no voldria anar-me'n sense... Tu estàs parlant de la part absolutament tècnica. I jo volia anar a encaminar-me més cap a la part de entendre la persona que tens al davant, sí, perquè formar a vegades, més que coneixements, requereix socialitzar-se, sí, i entendre l'individu, les seves necessitats i el seu tarannà, no?
I jo, abans de començar amb tots aquests projectes, em vaig estar formant molt amb intel·ligència emocional. I és el que jo predico molt en els nois que treballen amb nosaltres. Vull dir, nosaltres tenim una sèrie de, podríem dir, de qualitats que de vegades no les sabem expressar, però ens surten moltes vegades innates, el que passa que també es poden formar aquestes, la intel·ligència emocional.
Mm-hmm.
Vull dir, l'empatia, l'aprendre a tractar les persones... si sempre has estat treballant en una cabina tu solet, doncs poqueta relació has tingut amb els altres. Però si has estat treballant molt a l'exterior, de cara al públic o així, doncs tens moltes més habilitats. I això és el que mirem nosaltres, de que els nostres formadors i els nostres formats ho aprenguin. Ho aprenguin perquè és el que els donarà la sortida cap al mercat exterior.
Mm-hmm. I si m'ho permeteu, a més, el Jordi ho toca cada dia, evidentment, és la seva feina, jo diria que molt més que la seva feina, és el seu... el món en el qual viu immers, requereix unes quantes passes més enllà del que nosaltres puguem imaginar, perquè estàs tractant amb gent, has d'empatitzar amb gent, has de transmetre i recollir emocions amb gent que venen en un estat de fragilitat especial. Gent que són aturats a llarga durada, gent que són exclosos de la societat. I quan dic exclosos, ho vull fer significant tota la violència que té aquest terme i que existeix al costat de casa cada dia molt a prop nostre. Aquesta és la tasca impressionant, crec jo, que per sort hi ha gent com Àngels. Insisteixo una vegada més, abans d'acabar el programa, rocaipi.cat i a dintre projecte Àngels. Entreu-hi, mireu-hi, tafanegeu i veieu que hi podeu col·laborar i us en podeu beneficiar. Fins dissabte que ve.
Àngels.
Ràdio Estel.
Bossòst era Val d'Aran 106.0.
Avui plou no hi ha ningú. Els carrers de Ciutadella neden buits. Una llum, vine a aquest sol. Bellumatge en sa tempesta de quietud. Em dius que em vols estimar. Em dius que em vols estimar. Amb ses mans em mires bé, amb els ulls em poses tot a l'enrevés, tan a prop com sentiu vers, arrossegues cada nota al desgovern. Em dius que em vols estimar, em dius que em vols estimar, em dius que em vols estimar. Em dius que em vols estimar. Cançons d'hivern. Sembla model. Cançons d'estiu. Entre carts per camins vells, per trobar tots els colors d'esfirmament, ho farem cert, ho farem bé. No voldran patir cap més enfosquiment. Em dius que em vols estimar. Em dius que em vols estimar. Et dic que vull estimar. Et dic que vull estimar. Cançons d'hivern. Sembla model. Cançons d'estiu. Sembla motiu. Avui plou, no hi ha ningú. Els carrers de Ciutadella ni d'en vull.
Ràdio Estel, una forma de ser.